Gràcies. Gràcies, Jordi. Gràcies a tots per ser aquí i per venir doncs, a escoltar aquesta petita aportació que fem des d'Amics de la UNESCO de Girona. Jo, en principi, si em permeteu, començaria dient que l'associació, tal com diu aquí, és Amics de la, no és la UNESCO. La UNESCO és una organització especialitzada de Nacions Unides que, tal com diu l'acrònim, United Nations i després Educació, Ciència, Cultura. És l'Organització de Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, té la seu a París i després té algunes subseus especialitzades en diferents indrets. Dic això perquè, per començar per dir no és la UNESCO, és Amics de la UNESCO, vol dir que des de l'Associació de Girona o d'un altre indret, perquè quan en Jordi us deia la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO vol dir que repartit pel territori català hi ha altres associacions i repartit pel món altres associacions UNESCO, treballem des del voluntariat i des de fora. Per tant, a mi m'agrada començar per dir això, per dir que jo no sóc cap funcionària d'UNESCO. D'acord? Bé, quan vàrem començar a parlar amb els vostres professors d'aquesta intervenció meva, vàrem acotar diferents aspectes. Primer de tot, com funciona la nostra entitat. Bé, la nostra entitat, Amics de la UNESCO de Girona, es va fundar el 1985, o sigui que ja té 33 anys. Hi va haver una primera junta amb diferents persones de perfils professionals diferents. Potser jo diria que des de sempre han tingut un pes específic dintre de les juntes de l'associació les persones provinent del món educatiu. Funcionem des de sempre com qualsevol altra associació amb una reunió de junta, en aquest cas nostre és una reunió mensual, que es troben aquestes 10 persones en aquest moment. Les juntes poden variar. Normalment en una junta hi ha un president, obligació és un president, un secretari, un tresorer, un o una. I després pot haver-hi secretaris adjunts, pot haver-hi vicepresidents, pot haver-hi 3 vocals, 4, 10. Bé, nosaltres en aquest moment tots plegats som 10. En aquestes reunions mensuals, què fa la junta? La junta va fent un seguiment del pla de treball que s'ha marcat i que ha estat aprovat per l'assemblea anual i va perfilant, va valorant el que es fa, de manera que cada vegada, doncs, si pot ser, ho fem més bé, si pot ser. Hi ha una assemblea general de socis, també totes les associacions tenen l'obligació de fer una assemblea una vegada a l'any. Si és necessari fer-ne per un tema determinat, perquè s'ha de debatre un tema molt important que potser no s'ha dit ni s'ha aprovat a l'Assemblea General o hi ha algun aspecte a considerar, es poden fer assemblees extraordinàries. Val? Durant l'Assemblea General de Socis el que estem obligats és a presentar la memòria de l'any que s'ha acabat, a presentar una proposta de pla de treball per l'any següent o per al curs o per un trienni, això depèn, cada associació ho fa una mica com vol. Nosaltres intentem tenir, hi ha una sèrie de projectes que ja veureu que ja van marxant, ja estan molt consolidats, i llavors l'únic que fem és cada any anar veient si continuen, si s'han d'ampliar o si s'han acabat, perquè hi ha projectes o accions que tenen un període molt marcat. S'ha de presentar també un informe econòmic del període de l'any que s'ha acabat i un pressupost per l'any següent, i s'ha de parlar de la quota. Això ho he posat aquí perquè nosaltres som una associació que funciona sense subvencions, o sigui, funcionem amb les quotes dels socis. Vol dir que les persones que formen part de l'associació paguen una quota anual molt petita, hi ha una quota mínima i després, si volen ampliar-la, la poden fer, i amb aquells diners mirem de ser capaços de fer tot el que ens hem proposat. Això és una cosa que ja hem heretat els que hi som ara de la primera junta, de la de l'any 85, perquè per una banda les subvencions ara més que mai vol dir que hi ha una burocràcia darrere que nosaltres no tenim. Nosaltres totes les persones que hi col·laborem és en voluntariat, és a dir, no tenim ningú assalariat, i això podria significar molt de problema, i per una altra banda, una llibertat de no haver d'estar supeditat a, diguéssim, a cap partit polític. És a dir, que sigui del color que sigui, el partit polític que porta l'Ajuntament o la Diputació, que seria els llocs on se solen demanar subvencions, nosaltres tenim una llibertat de moviment, que la tenim, està igualment, si hi ha una subvenció, però d'aquesta manera ens semblava que quedàvem molt més lliures. He posat entre parèntesis el nombre de socis, vull dir, perquè aquest és un tema que hem debatut en junta. Nosaltres tenim un nombre de socis que s'ha estabilitzat des de, diguéssim, l'any 2000-2005. Estem 190, 195, 200. Per què? Perquè doncs hi ha persones que doncs marxen de Girona, bé, també tenim socis d'altres llocs, però pel que sigui, decideixen donar-se de baixa, no hi ha res a dir. D'altres, sentint-ho molt, es fan grans i es moren, és una baixa. I quedem sempre una mica estancats amb aquest nombre, 190, 195, 199, i no acabem de fer el salt. Jo dic que és un tema de debat, perquè a vegades a la Junta ha sortit el tema de per què no fem publicitat i per què no som no sé quants. Jo sempre faig la brometa de dir que això no és el Barça, i a mi personalment com a presidenta m'agrada molt saber com es diu cada un, conèixer cada un dels socis sòcies, i per tant tenir una relació més directa que no pas tenir, jo què sé, 1.500 socis i no saber ningú com, qui és, ni com es diu, ni per què s'ha volgut fer soci. En els nostres estatuts, que això he oblidat de dir-ho, però és evident, tota associació ha de tenir uns estatuts aprovats pel Departament de Justícia, en els nostres estatuts des del principi també hi ha una petita clàusula que pot semblar que vol ser com que l'associació sigui elitista, però que l'experiència ens ha demostrat que és bona. Nosaltres, quan una persona vol esdevenir sòcia, li demanem que ens ompli una butlleta, que ara estem en fase de reforma, a veure si es modernitza una mica més, que ompli una butlleta posant-hi les seves dades, però també que quan es presenta aquesta butlleta sapiguem que hi ha dos altres socis que saben qui és aquella persona i saben per què vol venir. Hi ha soci, com a totes les associacions, que simplement es fa soci per fer una col·laboració econòmica, però hi ha socis que aporten idees, tenen moltes iniciatives, i per això també vàrem idear una acció de la qual us parlaré. Per tant, això ens agrada moltíssim, que sempre que hi ha una proposta nova vingui avalada per dues altres persones, i aquesta amica o amiga voldria ser-ne, o aquesta persona que m'ha dit que té molt interès. Endavant. Què més a l'hora de funcionar? Fem un calendari d'activitats, que també n'he portat uns quants per si el voleu agafar. O sigui, mensualment fem aquest calendari d'activitats, que és un full, que diu cada dia doncs què fem, bueno, cada dia que fem activitat, què fem i on ho fem i a quina hora ho fem. Això també ho tenim penjat a la pàgina web, i així, i ho enviem als mitjans de comunicació, així doncs si algú vol assistir als actes, els actes són oberts a tothom. Tenim uns socis, però les activitats els fem o a l'hotel d'entitats, del carrer de la Rutlla, o a la Casa de Cultura, o allà on sigui, i no hi ha mai una persona que es posi a l'entrada i digui vostè soci, sí o no. No, són gratuïtes i obertes a tothom. La comunicació amb els socis es fa a través de correu electrònic o a través de correu postal. Hi ha socis que ho volen per correu electrònic i per correu postal. Per tant, ho anem mantenint, el que passa que ara hi ha tenim un 75 o 80% de socis que ho prefereix rebre només per correu electrònic. Els eixos de treball, o sigui, com establim aquest pla de treball? A veure, aquest pla de treball, tenint en compte, i aquí ja entrem a la diferència entre una associació qualsevol i una associació UNESCO, aquest nostre pla de treball hauria de girar bàsicament entorn a aquests 5 grans eixos. Jo us he dit que UNESCO, volia dir Organització de Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, si us hi fixeu ja hi són aquí al mig, aquests eixos, però a mesura que ha avançat el temps, perquè UNESCO es va crear l'any 45, a mesura que ha avançat el temps, la ciència s'ha diversificat i ara són ciències exactes i naturals per una banda, ciències socials i humanes per l'altra, i s'hi va afegir comunicació i informació. Per tant, nosaltres i totes les associacions UNESCO haurien d'intentar de fer girar el seu pla de treball al voltant d'aquests eixos. El que passa que, i també ho veureu ara una mica que m'hi aturaré, amb les nostres activitats, totes i cadascuna tendim a basar-nos més en un eix que l'altre. Nosaltres gairebé que podríem dir que el nostre focus és cultura. És allà on ens sentim més còmodes, potser també perquè educació, ja tenim la xarxa d'escoles UNESCO, que és la seva base és l'educació. Us he posat en verd a baix l'agenda 2030, 17 objectius de desenvolupament sostenible, perquè penso que n'heu sentit a parlar, si no en sentireu a parlar, se n'està parlant, l'hem de tenir en compte. L'agenda 2030 no la proposa UNESCO, la proposa Nacions Unides en la seva Assemblea General de l'any 2015, perquè es dona compte de que els objectius del mil·lenni que eren fins al 2015, no s'han assolit i s'ha de continuar treballant en fer que un món, que el nostre planeta estigui bé i que el món sigui millor. Aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible en realitat són 16, cada un d'ells intenta focalitzar en un aspecte determinat, com per exemple acabar amb la pobresa, acabar amb la fam, tenir respecte per la vida terrestre, per la vida marítima, l'educació de qualitat que estigui a l'abast de tothom. Dic que en realitat són 16 perquè el 17 és una aliança mundial per intentar aconseguir que els 16 es compleixin. Per tant, tot i que en diem 17 objectius de desenvolupament sostenible, són 16 i l'1 és global. Aquí a Catalunya la Generalitat s'ho ha agafat molt seriosament, de manera que vosaltres, si poseu agenda 2030 Generalitat, us sortirà ja com ho té establert, quin pla d'acció està fet. Primer es va començar a portar més des de territori i sostenibilitat, però després, a mesura que ha avançat el temps, és una mica transversal la idea de veure si es pot implantar, i ja estan animant també els ajuntaments perquè s'impliquin, consells comarcals, tothom. Bé, ara m'aturaré una mica a cada un d'aquests eixos, intentant no aturar-m'hi massa perquè sé que teniu un temps limitat i jo tinc tendència a enraonar molt, sóc mestra, jo, això, i ens agrada molt enraonar, xerrar, parlar, tots els sinònims. Bé, en la faceta aquesta d'educació, doncs, que passaríem al punt 2, quines accions duem a terme, en l'eix educació què tenim bàsicament? Doncs tenim, celebrem el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, com fan les escoles i instituts molts, vosaltres tots heu passat per escoles i instituts que segurament heu celebrat el 30 de gener, el DENIP, però nosaltres, clar, no som una escola, llavors en un moment determinat, l'any 2007, jo dic, bé, nosaltres hem d'intentar fer alguna cosa en aquest, també que vagi cap a aquest mateix sentit, i vaig inventar el Plantem la Pau. Plantem la Pau, plantar, jugant amb la paraula plantar, perquè plantem físicament un arbre i aquest arbre pretenem que vulgui significar tenir cura del medi ambient i que també treballar per la pau. El primer arbre que vam plantar, segurament que l'endevinaríeu de seguida, va ser una olivera. I aquest plantar aquests arbres, les diferents entitats o escoles que hi participen, cadascú se'l planta doncs en el seu espai físic. Nosaltres tenim un petit espai en el GEC de Palau, que ens ha cedit l'entitat GEC, i allà cada any, any rere any, el 30 de gener anem a plantar-hi l'arbre i després fem una lectura de poemes, i al mateix temps aquell dia també fem una conferència o presentem una acció relacionada amb la pau. Tenim un concurs artístic i literari que també ja us n'he portat i als vostres professors també els hi vaig enviar, perquè hi ha moltes modalitats, tantes com les que teniu aquí. Hem arribat a la 24a edició, per tant és una acció molt consolidada, i aquest any justament el tema del concurs és el 2018, Any Europeu del Patrimoni Cultural. Hi ha moltes modalitats, unes que serien més artístiques, aquestes que tenen l'A, dibuix, exlibris, fotografia, altres que són més literàries, carta escrita a mà, Això és per anar reivindicant accions que es van perdent, pensem. Article inèdit ha de ser i narració, i després modalitats que són mixtes. L'auca, la postal, perdó, l'article aquí a l'hora de corregir no vaig corregir, l'article no és mixta. L'auca i la postal són mixtes, perquè vol dir que s'ha de dibuixar i s'ha d'escriure. El projecte Padrinem Escultures, que va començar a Girona el curs 2001-2002 amb la col·laboració i el suport de la caseta Recursos Educatius de l'Ajuntament, l'hem anat desenvolupant a altres llocs. Aquí us he posat els llocs on ha arrelat, a part de Girona, Santa Coloma de Farners des del curs 2006-2007 i a Salt des del 2008-2009. Aquesta és una manera d'apropar el patrimoni, un patrimoni que ens sembla potser massa desconegut, no prou valorat i a vegades malmès, que són les escultures que tenim en espais públics, en carrers i places. Nosaltres, com a entitat UNESCO, feia temps que ens estàvem plantejant com treballar el patrimoni apropant-lo a les escoles, perquè sempre comencem per les escoles, però al públic en general també. I gràcies a un professor que ara no el tenim entre nosaltres, Jordi Vilamitjana, Jordi Dalmau i jo mateixa, doncs vàrem idear aquest projecte amb imperatiu Apadrinem Escultures, en el sentit d'animar a les escoles i instituts primer, després les entitats, a conèixer les escultures que tenen al seu barri, les que tenen a la seva població, a conèixer-les, conèixer l'escultor, saber de què estan fetes, si tenen nom o no tenen nom, i apadrinar-les en el sentit de tenir cura de si estan bé o estan malament. Aquí tenim tingut diferents casos, per desgràcia masses, i dic l'últim. Davant de l'Institut Narcís Xifra a Girona, potser alguns de vosaltres havíeu anat a l'Institut Narcís Xifra, ningú? No? Carles Rahola, quan el Carles Rahola també era allà? No? Bé, a la zona de Pont Major hi ha una escultura que es diu Abraçada, Abrazo, perquè l'escultor és de fora, és de Huelva, Pepe Noja, després l'hem catalanitzat, Abraçada, que aquesta escultura està apadrinada per el FEDAC Pont Major. Doncs aquesta escultura contínuament la trobem guixada. I la veritat és que això sap molt greu, perquè aquestes peces, com tot el que tenim al carrer, no és que no sigui de ningú, és que és de tothom. I això no ens cansem de repetir-ho. Per tant, n'hem de tenir cura. N'hem de tenir cura per respecte a la resta de ciutadans, per respecte a l'escultor i després també per una qüestió econòmica. Netejar costa moltíssim, perquè no es pot fer amb un drapet com si anessis a treure la pols i una mica de detergent, sinó que són materials molt importants i s'ha de tenir cura amb què es fa. Per tant, estem amb aquest projecte. Actualment, doncs, no tenim totes les escultures apadrinades, però en tenim bastantes, i tots els centres que hi han participat n'estan molt satisfets, perquè el fet d'apadrinar-la els fa apropar a l'artista, quan l'artista és viu. L'artista també està molt satisfet perquè rep, doncs, li arriben aquestes ones positives de nens i nenes, nois i noies, que coneixen la seva obra i que després coneixen altres obres seves i coneixen en el mateix artista, i això és molt i molt gratificant. Per tant, bé, com a vosaltres també podríeu apadrinar alguna, com alumnes de la UDG. Per exemple, aquí teniu una peça d'un Sant Francesc, que no sé si sabeu qui és l'autor. L'autor era, perquè es va morir no fa massa, un senyor que es deia Bakelaine i que era metge dentista. Doncs això també és una curiositat, ens hem trobat amb altres metges que també són escultors. És curiós, no? Aquesta cosa potser és perquè han de fer els motlles per la boca i les dents, no? Bé, dic això com a tall d'anècdota. Dintre del món, dintre de l'eix educació, celebrem també el Dia Mundial dels Docents, que és el 5 d'octubre, amb diferents accions. En l'apartat de Ciències Exactes i Naturals, aquí potser és on tenim més coixos. El 2017, a través d'una proposta d'un soci, el professor Xavier Gassiot, varen fer un cicle dedicat al patrimoni natural de les comarques gironines, que també va ser molt gratificant, però no hem continuat. Veieu, hi ha accions que comencen, potser d'aquí 2 o 3 anys es tornen a reprendre, ja veurem. En aquest eix hi posaríem una acció que sí que ens sentim molt nostra i que requereix l'esforç de tots plegats, que és els camins de ronda de la Costa Brava vers la nominació de paisatge cultural de la UNESCO. Aquí hem anat fent des de l'associació xerrades, el concurs, fa 2 anys també el vàrem dedicar a aquest tema, hem fet recorreguts, etc. Però aquí hi dedico una imatge específica perquè és un treball que aquí sí que o ens hi posem tots o no ho aconseguirem. I amb tot i això és un camí molt i molt llarg. La tasca aquesta de treballar perquè aquest patrimoni, que és un patrimoni molt fràgil, que és el dels camins de ronda, pugui esdevenir patrimoni mundial, la va començar l'Associació Amics de la UNESCO de Palafrugell, que és una associació molt modesta, molt petita, i la va començar l'any 95. I la va començar d'una manera molt senzilla, allò a pas de formiga, i era incidint, anant a tots i cadascun dels 22 ajuntaments de la Costa Brava, des de Portbou a Blanes o des de Blanes a Portbou, intentant que se sentissin satisfets del camí de ronda que tenien, que el valoressin, que en tinguessin cura, que el dignifiquessin, que l'arreglessin, etc, etc, perquè tots i cada un dels camins de ronda té una especificitat. I alguns llocs el camí de ronda esdevé passeig, altres llocs no és un camí de ronda pròpiament dit perquè és sorra, perquè hi ha un riu que hi va a desembocar i bé, queda diluït, però hi ha molta feina a fer. Vàrem aconseguir que els 22 ajuntaments s'hi adherissin, això ara ja 20 anys després, que els 3 consells comarcals implicats també, els 2 Empordàs i la Selva, que la Cambra de Comerç de Girona també, que la Diputació també. I el 18 d'octubre de 2016, el ple de la Diputació de Girona, per unanimitat de tots els partits representats en aquell moment, va aprovar assumir la redacció de la candidatura. Això és un procés molt llarg, que crec que ja us n'han parlat alguna altra vegada. No és allò fer un dossier i presentar-lo a la UNESCO, sinó que hi ha tots uns passos graduals a seguir, hi ha un protocol, i el primer protocol comença, almenys això és el que diem nosaltres, que els ajuntaments, tots i cadascú se sentissin seu el tram que els correspon de camí de ronda. I podrien fer-ho evident això, demanant que fos declarat BECIL, bé cultural d'interès local. Això ja aquí això fa tum-tum. Però bé, nosaltres continuem. Llavors, doncs, la candidatura vol dir que s'ha de fer una explicació en plànols de tot tipus sobre els camins de ronda, quin estat estan, si hi ha interrupcions des d'un moment determinat que hi ha un tall que està tallat. Per exemple, a Blanes ara han fet molta feina amb el camí de ronda que tenen ells, però des de Blanes a Lloret els hi falta un petit tall per arreglar que hi va haver-hi un desprendiment. Doncs clar, allò és una interrupció. Perdó, fet tot aquest treball, la Diputació... Perdoneu, va dir que sí, però estem una mica encallats. Vàrem aconseguir que el 2016 el dossier de la revista de Girona ens permetessin fer un dossier vol dir molts articles parlant d'un tema determinat, que amb el títol Camins de Ronda, un tresor arran de mar, vàrem aconseguir que es parlés dels camins de ronda des del punt de vista econòmic, de medi, d'història, d'art, de paisatge, de tots, perquè això és la base de la candidatura. Paisatge cultural per la UNESCO vol dir un espai, hi ha 2 categories de fet de paisatge cultural, un que és un paisatge artificial, per exemple els jardins de Versalles o els jardins d'Aranjuez són paisatge cultural patrimoni mundial de la UNESCO, però s'han fet expressament amb aquell disseny, amb aquelles formes, que no és el nostre cas de Camins de Ronda. L'altre paisatge cultural és un espai obert, natural, que ja fa temps que existeix i que ha anat pervivint al llarg del temps i s'ha anat adaptant als temps. I això és el que ens passa amb els Camins de Ronda. Els Camins de Ronda han estat visitats per guardes que vigilaven que no vinguessin pirates, guàrdia civil que vigilava que no hi hagués contraband. Ha servit en un moment determinat per salvar gent que estava alta mar i que estava en perill que pogués arribar a bon port. Ha estat també caminat per pastors. Hi ha una fotografia preciosa en blanc i negre del camí de ronda, un tall de camí de ronda de Tossa que es veu allà, perdó, de l'Escala, Tossa és una altra, de l'Escala, que es veu doncs tot un ramat amb el pastor que passa per allà. És a dir, actualment qui passa per allà? Doncs turistes, gent que fa salut, que va a córrer, visitants varis, i això és el que volíem demostrar amb aquest dossier, i que això fos la base de la candidatura. Bé, està allà i anem treballant. Nosaltres com a associació hem fet el concurs, hem fet xerrades i recorreguts a tots aquests llocs que us poso aquí, sempre en col·laboració amb l'Ajuntament. Nosaltres no fem mai res a part perquè no ens ho hem de creure nosaltres. A més, a mi de la UNESCO de Girona no tenim camí de ronda. En tot cas és a la muralla, però els que tenen camí de ronda són els 22 municipis de la costa. I anem fent camí, és un camí molt llarg. Segueixo amb els eixos. Quan arribem a ciències socials i humanes, estem fent una tasca amb un altre tipus de patrimoni, que és el patrimoni industrial des del 2006. El patrimoni industrial l'any 2006, en aquest mateix espai, que estem ara a la sala de graus, vàrem tenir diferents sessions d'una conferència internacional de patrimoni i cultura de pau que vàrem organitzar nosaltres amb la col·laboració del Centre UNESCO de Catalunya i la Federació Catalana, i en el qual treballàvem els diferents patrimonis. I ens vam adonar que el patrimoni industrial era un dels més desconeguts, dels menys valorats i potser fins i tot oblidats. Ha passat el temps i ha canviat bastant la cosa. Però nosaltres ens vam conscienciar tant que des de llavors ençà cada any hem anat fent un cicle de patrimoni industrial amb conferències i amb itineraris turístics de patrimoni industrial. És a dir, hem anat a veure la Farga de Ripoll, hem anat a veure el Museu de les Mines de Cercs, etc. etc. No? I el 2017 vàrem decidir fer un pas més endavant, que també vàrem poder-lo fer gràcies a la col·laboració de la Facultat de Turisme i la Facultat de Lletres d'aquesta casa, i ara el 2019 ja estem en preparació. Fem unes jornades biennals sobre societat industrial. És a dir, anar una mica més enllà del que és el patrimoni. Les jornades també inclouen el patrimoni, però és que parlant amb persones expertes en la temàtica, com és Jaume Perarnau, el director del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, o la Carme Gilabert, la directora de l'Ecomuseu La Farinera de Castelló d'Empúries, o el director del Museu del Suro de Palafrugell, ens varen fer adonar de que amb la revolució industrial a Catalunya vàrem rebre diferents aportacions de tot tipus que ara ja han quedat incorporades a la societat. Com és, per exemple, el tema del turisme. No se sabia ni què era. Com és, per exemple, el tema de la implantació dels balnearis. Com és el tema dels transports. I això doncs, ens va fer veure que en realitat potser era millor parlar de societat industrial, que és més global, que no pas parlar només de patrimoni industrial. Llavors, això em porta a dir-vos, que també ja us ho recordaran els vostres professors, que tenim en marxa aquestes segones jornades sobre societat industrial per als dies 4, 5 i 6 d'abril, i que estem oberts a rebre comunicacions, i que ens agradaria molt que de part d'alumnes hi haguessin comunicacions. A les primeres jornades hi va haver alguna, però molt poquetes. Bé, en aquest eix de ciències socials vaig una mica de pressa perquè sé que que hem d'acabar aviat. Vull dir que si veieu que vaig massa de pressa i hi ha alguna cosa que no ha quedat clara, aixequeu la mà. En aquest apartat em fa també especial il·lusió parlar del ES. Sabeu que les sigles sempre estan de moda, doncs vam dir, va, fem un ES. Què és un ES? Un espai soci. És a dir, que el soci pot venir i pot seguir i pot participar en les diferents activitats que organitzem i que preveu la Junta de l'associació, però el soci també pot, en un moment determinat, fer aportacions d'altres associacions amb les quals està implicat, d'accions molt particulars seves, de fundacions en les quals treballa, etc. Fixeu-vos, aquí us he posat unes quantes i ara me n'adono compte que me n'he deixat una, que també és molt interessant. Hem presentat doncs, totes aquestes diferents accions, i també vam presentar-ne una que és una anada, bueno, una anada, un contacte, una visita i després un contacte que encara és permanent d'un soci nostre amb els refugiats. Al començament que hi va haver-hi tot el tema de refugiats que venien de Síria sobretot i que quedaven o a Grècia o a Macedònia, tenim un soci que, bueno, que ell és un empresari, però que voluntàriament doncs, ha fet diferents incursions en aquest tema i que el vam convidar a explicar-nos-ho. Com podeu veure, és molt variat el que hem anat fent, l'aprenentatge al llarg de la vida, la Fundació Mas Casa de Vall, que està dedicada a autistes, Mirada Solidària és una altra associació que té un soci cec de gravar diferents programes de ràdio per persones que no poden llegir i que se'ls hi llegeixen articles de diferents revistes o aportacions particulars. És a dir que, com podeu veure, hi ha una mica de tot dintre d'aquest apartat. A l'apartat de cultura, i he posat un i dos perquè és el més extens, moltes coses. La poesia és un tema que ens agrada molt i amb el qual hi estem molt implicats, però fa 3 anys vàrem començar aquesta acció Llengua, Poesia, Llibre, LPL, amb els Serveis Territorials de Cultura, amb el Centre de Normalització Lingüística i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, que és una acció que va de febrer a maig. La primera acció comença al febrer al voltant del Dia Internacional de la Llengua Materna, que és el 21. La segona acció és al voltant del Dia Mundial de la Poesia, que és el 21 de març. I la tercera acció és al voltant del Dia Mundial del Llibre, que és el 23 d'abril. Cada una de les accions és particular. El Dia Internacional de la Llengua Materna solem fer-ho amb una passejada literària i amb una conferència o una conversa al voltant del tema llengües. Per exemple, un any la llengua materna va ser l'armènia. No vol dir només llengua catalana, d'acord? El Dia Mundial de la Poesia ens ve bastant marcat per el que organitzem amb la Institució de les Lletres Catalanes de Cultura i la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO a nivell de tot Catalunya, i també he portat una mostra d'aquest any 2018, és a dir, es tria un poema, es demana a un poeta de països catalans que faci un poema exprés per aquella diada. I aquest poema és traduït a una 20ena de llengües que tinguin presència en el territori, les que hi tenen més presència. I aquí podeu doncs, trobar, en principi, les llengües més parlades, bueno, hi ha català, castellà i aranès-occità, però hi ha doncs, anglès, francès, italià, un any hi va haver sard en comptes d'italià, alemany, i després doncs, hi ha wolof, urdu, hindi, variats. Aquesta és una acció molt específica i molt concreta, que si vosaltres aneu a la pàgina web de la Institució de les Lletres Catalanes doncs ho podeu trobar. Si no, he portat ja uns quants llibrets d'aquests per si algú li interessa que se'l quedi. I el Dia Mundial del Llibre, nosaltres, Amics de la UNESCO de Girona, s'afegeix a el que fan des del Centre de Normalització Lingüística, que és una acció que es diu Girona Mots i Flors. I és Girona Mots i Flors perquè comença al voltant de Sant Jordi, 23 d'abril, però acaba a temps de flors. I és una acció que la podeu visualitzar amb uns cartells, d'acord? Fem recorreguts escultòrics literaris relacionats també amb Apadria amb escultures, n'hem fet a Girona a l'Escala i Llançà. Tenim actes, i ho he posat en aquesta part, d'adhesions al projecte Apadrinem Escultures de diferents entitats, i d'això n'estem molt contents perquè el projecte, que va començar pensat només per escoles i instituts, s'ha extrapolat a entitats, associacions de veïns o associacions de gent gran, etc, etc, que apadrinen una peça determinada, una escultura determinada de la ciutat, o bé perquè la tenen al barri o bé per la temàtica. Estic pensant en les aules d'extensió universitària de la gent gran que tenen apadrinada a la Bellesa, que és a la plaça de l'estació de la Renfe, i ells la seu la tenen a la Casa de Cultura, o sigui que està molt lluny, però per temàtica, gent gran a la Bellesa en B baixa, no? O per exemple a la xarxa Dones Girona, que té padrinada una peça de Fidel Aguilar que hi ha a sota les voltes d'en Rosés a la Cort Reial, perquè és una dona nua i ells, elles, les dones de Girona, cada dilluns, cada segon dilluns de mes, em sembla que és el segon, fan una lectura d'un manifest en contra de la violència de gènere davant aquella escultura. Per tant, bé, lligava perfectament amb la temàtica que ells treballen. Altres coses dintre de l'apartat de cultura, tenim una exposició al voltant de l'auca de la Catedral de Girona. Vàrem fer una acció, que és una acció d'això que en diuen work in progress, bueno, va ser, i ja es va acabar, que la vàrem començar el 10 de juliol de 2013, que és la data que celebràvem el naixement de Salvador Espriu, i la vàrem fer durar tot un any, fins al 10 de juliol de 2014. Vol dir que cada dia 10 del mes, a les 12 del migdia, al Mercat del Lleó de Girona, presentàvem una obra. Una obra que era literària i artística. A partir del llibre Les roques i el mar, el blau, de Salvador Espriu, vàrem demanar a diferents escriptors si volien reescriure un article o a partir simplement del títol de l'article, perdó, del capítol, escriure la seva pròpia versió ben lliure, i un artista que ho il·lustrés. I llavors aquell era un cartró pluma de potser dinar 3 o una mica més gran, cada doncs, dia 10 del mes, a les 12 del migdia, presentàvem aquella obra i la deixàvem penjada dintre del mercat. Vol dir que el dia 10 de juliol del 2014 vàrem veure tota la col·lecció de les 12 peces. Hem fet alguns cicles en col·laboració amb Justícia i Pau i altres, de tant en tant celebrem la Festa de la Música. La poesia Nit de Poetes, el 2018, que vàrem celebrar la 25a edició, aquesta sí que ens ho sentim també molt nostra, no sé si n'heu sentit a parlar mai de lo que és Nit de Poetes, és una nit, com diu la paraula, doncs el primer divendres després de l'11 de setembre, que ara en el Pati de les Magnòlies fem, té dos parts. La primera part és una lectura de poesia de només 4 poetes actuals i un homenatge a un poeta d'aquests que en diguem universal. El poeta universal se sent part, bueno, 4 poemes, de la seva obra a la seva llengua original, i després també en català, i la segona part és un homenatge a un poeta nostre. Aquest any va ser una edició especial perquè vam haver de fer com un homenatge a més de 20 poetes, perquè era la 25a edició. L'any anterior va ser a Palau i Fabra, l'homenatge. L'any anterior, ara potser no me'n recordaré, Montserrat Vayreda, hem fet Vinyoli, hem fet Espriu, hem fet Maragall, etc, etc. Això és la Nit de Poetes. I el plantem la Pau perquè també hi ha poesia. I fem presentacions de llibres, etc. Aquestes coses ja són potser més genèriques de qualsevol associació. Què fem a l'apartat de comunicació i informació? Doncs celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Ara parlava justament amb la professora Sílvia, que ara ha marxat, que és el 13 de febrer. El Dia Mundial de la Ràdio és un dia molt nou dintre dels dies mundials que té Nacions Unides i la UNESCO, i cada 13 de febrer doncs, se celebra des de l'any 2012. L'any 2012 va ser la primera vegada que es va celebrar. Com ho celebrem? És complicat celebrar un Dia Mundial de la Ràdio perquè has d'anar amb una ràdio, has de fer ràdio. Doncs agafem el tema que proposa UNESCO i intentem fer una taula rodona a través d'aquell tema. Aquesta és l'acció més grossa que fem. Han fet doncs, de tema la dona, han fet els joves, han fet la ràdio en temps d'emergències, i ara aquest any és un tema molt i molt genèric i molt transversal, perquè és la ràdio, diàleg, evidentment, encara que ara jo només parlo jo, però aquí hi ha un altre que escolta i que contestareu alguna estona, que ara, com si fos això una ràdio, no? Diàleg, tolerància i pau. És un tema molt transversal. Produïm audiovisuals, què vol dir això? Produir audiovisuals vol dir que nosaltres fem el guió, fem les fotografies, busquem les músiques, ens enregistrem audiovisuals al voltant d'un tema determinat. Us he posat només l'últim que vàrem fer, que és aquest que li vam posar un títol així una mica pel·liculero, poder, Contra l'invasor, dos homes i una escultura. Perquè el tema central és l'escultura contra l'invasor, que hi ha aquí al Jardí de la Infància, si baixeu les muralles, que és aquell personatge que va nu i està en situació així una mica d'atacar algú amb un punyal. Aquesta és una peça de Miquel Blay, un escultor de finals del XIX, d'Olot. I dos homes i una escultura, perquè un home és l'autor, Miquel Blay, i l'altre home és Carles Rahola. Aquesta escultura, Carles Rahola, que ara farà 70 anys ja, 70 o 80, 80 anys, ara al març farà 80 anys, que ell va ser afusellat. I en el seu consell de guerra, sumaríssim, una de les peces que li va valdre aquest afusellament, aquesta pena de mort, va ser un article que havia escrit sobre l'escultura contra l'invasor, parlant-ne d'una manera genèrica, perquè Miquel Blay, quan va fer la peça contra l'invasor, no pensava en cap invasor concret. Més aviat, si de cas, poder pensava en els invasors dels setges francesos. Però Rahola deia que l'escultura era contra l'invasor, vingués d'on vingués i fos quin fos, contra qualsevol invasor que anés en contra dels drets humans, dels drets civils, etc. Doncs aquell article va ser un dels dos que li va valdre la pena de mort. Per això nosaltres vàrem dir, el títol de l'audiovisual que hem creat podria ser aquest: dos homes, l'escultor i l'escriptor, i una escultura, perquè tot gira al voltant d'aquesta peça. Tenim una pàgina web, tenim un Facebook, tenim un compte Twitter, tenim un Instagram, que no som massa actius, això ho hem de dir-ho, però bueno, mirem d'estar al dia de totes les coses en l'apartat de comunicació. Aquesta diapositiva l'he posat perquè deia, una de les preguntes que volien que us contestés és quina relació teníem amb l'UNESCO París, i jo m'he permès una altra, afegiré una altra cosa. Nosaltres, amics de l'UNESCO de Girona, forma part de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, que és el logo que teniu a sota. Uns i altres formem part de la Federació Europea d'Associacions i Clubs UNESCO, i la Federació Europea depèn d'una federació mundial. Nosaltres no depenem directament d'UNESCO, som com una ONG que treballa pels mateixos objectius i pels mateixos projectes de la UNESCO. Per tant, nosaltres ens devem en primer lloc a la Federació Catalana i després en segon lloc amb la Federació Europea. Podeu preguntar-vos si Federació Espanyola. Federació Espanyola n'hi ha una amb la qual tenim molt i molt bona relació, però podríem dir que podríem estar d'igual a igual. Dic podríem en condicional, perquè hi ha una normativa de l'última Conferència General de la UNESCO que ens pesa a sobre com una espasa de Damocles, que ens fa patir molt, perquè en aquesta normativa es parla de només una federació per estat membre. No oblidem que UNESCO hi pertanyen els estats. Amb la qual cosa vol dir que potser ens faria desaparèixer la Federació Catalana. Però si hagués de desaparèixer la Federació Catalana, bueno, voldria, a nivell de justícia és legal, voldria dir que s'hauria de fer una assemblea de dissolució, però tota la resta d'associacions que existeixen continuarien existint. I de relació amb la Federació Espanyola, si alguna associació es volgués federar amb la Federació Espanyola, ho podria fer. De fet, nosaltres, fixeu-vos que no diu Federació de Catalunya, sinó que diu Federació Catalana. Vol dir que dintre de la Federació Catalana hi tenim el Club d'Amics de la UNESCO del COI, País Valencià, el Fòrum Tercer Mil·lenni Amics de la UNESCO de l'AIO, Illes, Menorca, vull dir, i Centre Cultural Català del Vallespí. O sigui que tenim una varietat. La majoria són del Principat, evidentment, perquè sempre per relacions i per anades i vingudes és molt més fàcil. Aquesta, doncs, és la relació que hi ha. Però jo us volia afegir això, que no hi pensem massa. La Xarxa Civil UNESCO Catalana. Nosaltres som Xarxa Civil com a associació, però és que estem molt contents i molt orgullosos perquè la Xarxa Civil UNESCO Catalana és molt forta. Aquí hi ha dos nivells o tres d'actuació, o quatre, quasi bé. Mireu, la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, que tal com us deia, és d'àmbit de Països Catalans, d'acord? La xarxa d'escoles associades a la UNESCO Catalunya és d'àmbit principat, només Catalunya, i funciona de manera que cada autonomia té un coordinador i després hi ha un coordinador estatal, d'acord? El grup de biblioteques catalanes associades a la UNESCO és membre de la Federació Catalana. Per què? Perquè tristament l'UNAL, el grup de biblioteques de la UNESCO, en un moment determinat de retallades, que també les pateixen els organismes internacionals, va desaparèixer les biblioteques UNESCO. I llavors les catalanes també són molt fortes i molt actives, i nosaltres les vàrem acollir, la Federació Catalana les vam acollir com a entitat associada. O sigui, ja tenim tres nivells. I el quart són les càtedres UNESCO catalanes. Les càtedres UNESCO catalanes, totes i cada una d'elles té entitat pròpia, i totes i cada una d'elles tenen connexió directa amb UNESCO París. A la Universitat de Girona hi ha dues càtedres UNESCO, una de desenvolupament humà i sostenible i una de polítiques culturals i cooperació, i ells han de presentar memòria, pressupost, tot. Evidentment, també a la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació con la UNESCO, però a UNESCO París. Per tant, fixeu-vos que són quatre nivells. Hi ha altres elements UNESCO a Catalunya i a Països Catalans. Per exemple, hi ha tema reserves de la biosfera, hi ha tema llocs de patrimoni mundial, llocs de patrimoni cultural immaterial, geoparcs, que de moment només n'hi ha un, el geoparc de la Catalunya Central, que agafa les comarques, la comarca del Bages, i no sé si part d'Osona, Bages, potser bàsicament sobretot el Bages. Hi ha molt altres entitats i molt de món UNESCO. Catalunya sempre ha cregut molt amb l'Organització de Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura. Ha tingut representants a la UNESCO importants. El més important, Federico Mayor Zaragoza, que va ser director general durant dos mandats i que continua sent molt actiu, però després com a tècnics i com a funcionaris també ha tingut representants. Per tant, és un tema que ens l'hem cregut. I jo fins aquí era tot el que us pensava dir. Moltes gràcies per la vostra atenció, perquè pensava que com a mínim 10 minutets o un quart per si vol haver-hi preguntes, alguna qüestió que no hagi quedat clara, perquè he parlat molta estona seguida. Gràcies. No tenim micro, però els sentirem. No hi ha cap pregunta? Oh, quina llàstima. Què d'allò? Jo us diré que entre les coses que us he portat, que m'agradaria que aquí sobre la taula no quedés res, també hi ha l'últim programa de la Setmana UNESCO. Això que us deia de la... A veure si torno enrere... a l'anterior. Això que us deia de la xarxa civil UNESCO, cada any des del 2011 organitzem la Setmana UNESCO. Sabeu que hi ha la Setmana de la Ciència i la Setmana de la Cultura i la Setmana de l'Esport i la Setmana de no sé què. No som gaire originals, vam dir la Setmana de la UNESCO. I la fem al voltant del 16 de novembre, perquè el 16 de novembre va ser quan es va crear la UNESCO, 16 de novembre de 1945. Llavors vol dir que durant una setmana convidem a totes aquestes entitats que formen part de la xarxa civil UNESCO a dir-nos què fan, i fem un programa que també el tenim en el blog, hi ha un blog de xarxa civil penjat, de manera que tothom sap doncs què es fa a Rubí, què es fa a Esparreguera, què es fa a Girona, què es fa a Blanes, etc, etc. I llavors un dia, el més proper possible al 16, fem un acte que en diem l'acte unitari, que el fem sempre a Barcelona, excepte una vegada que el van fer l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès, els altres anys sempre l'hem fet a Barcelona, en un lloc emblemàtic, hem fet el Parlament de Catalunya, hem fet el recinte modernisme de l'Hospital de Sant Pau, perquè és patrimoni mundial de la UNESCO, l'hem fet a la Biblioteca de Catalunya, al Museu Marítim, a l'Institut d'Estudis Catalans, aquest any vam anar a la Filmoteca, i llavors aquell dia, bueno, és una tarda de fet, intentem presentar les darreres novetats que hi ha hagut a Catalunya en el món UNESCO. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, el 2013, que vàrem anar al Parlament, justament era l'any que el llibre del sindicat Remensa de 1448, que el teniu a l'arxiu de l'Ajuntament de Girona, va entrar en una llista que té la UNESCO que es diu Memòria del Món, que és una llista com ara la del Patrimoni Mundial, però que és bàsicament de documents doncs, que tenen una rellevància, una importància singular. Doncs vàrem convidar Joan Boades de Girona que ens presentés, que expliqués breument, perquè tot sempre és molt breu, què era això del llibre del sindicat Remensa 1448. I al mateix temps, les Terres de l'Ebre havien estat admeses en dintre de les reserves de la biosfera. Doncs també vàrem venir a explicar-nos per què ells i què era el de reserves de la biosfera. Aquest any els convidats han estat dues ciutats creatives de la UNESCO. És que hi ha moltes i moltes branques dintre de la UNESCO. I vàrem convidar la ciutat Barcelona, que el 2015 va ser admesa com a ciutat creativa de la literatura. Va venir la Marina Espàs a explicar-nos-ho, que és la responsable. I després vàrem convidar Terrassa, que va venir a explicar-nos la seva designació com a ciutat creativa del cinema. I aquesta, i ho subratllo més, perquè és l'única de tot l'estat espanyol, Terrassa. Que quan diu cinema la gent diu, oh, potser Sitges, potser no sé qui, potser no sé quantos, però Terrassa en general, bueno, potser el gran públic, o els que no som tan entesos en el tema aquest del cinema, no hi pensa. Doncs hi ha un parc audiovisual importantíssim, hi ha una filmoteca molt important, s'hi van a fer gravacions en allà també, i varen venir a explicar-nos-ho, i la veritat és que tothom va quedar admirat. Hem fet també la presentació del geoparc, en el seu moment, doncs, el geoparc aquest de la Catalunya Central. O sigui que sempre, cada any, intentem que aquest acte unitari no sigui només veure'ns els de biblioteques, els de les càtedres, els de les associacions, els de les escoles, dir, ai, guaita, ens hem vist un any més, i ens expliquem batalletes. No, no hi ha temps d'explicar batalletes, perquè tot va pam, pam, pam. I sempre, sempre intentem aportar això. I aquest any vàrem dedicar molt, molt de temps, vàrem intentar donar molta importància a les escoles UNESCO, perquè aquest any fa 65 anys que es va crear el Pla d'Escoles Associades a la UNESCO, dintre de la UNESCO mateixa, i vàrem, doncs, hi va haver-hi quatre experiències, dues parlant del treball que ja estan fent amb els ODS, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, una altra amb el tema d'escola verda, i l'altra ara no me'n recordo què ens explicava, bueno, tres o quatre, i els hi varen, els mateixos alumnes, sí, una experiència que és molt interessant també per fer a nivell universitari, que es diu UNESMUN, que és fer un simulacre d'Assemblea General de Nacions Unides. Molt interessant. Bueno, primer que varen venir uns alumnes, que nosaltres, els que ja tenim una edat, quan venen alumnes i parlen amb una fluïdesa, amb una seguretat, allò, que, com un gran conferenciant, vam quedar tots enamorats d'aquells alumnes, tots. Tots ens els haguéssim emportat a casa i l'escola va estar molt contenta de que quedéssim enamorats dels alumnes. I per tant, doncs això, sapigueu això. I ara sí que no dic res més. Hi ha una cosa que he oblidat, veieu, sempre xerro, molt breument, i que és aquesta, això també us ho recomano, que és que m'han dit que l'última cosa fora dir com valoràvem, a veure, què hem après des dels inicis, aquesta era la pregunta, o sigui, des del 85, jo no hi era en aquell moment, però què hem après? A veure, hem après que és molt interessant participar en una associació, sigui UNESCO, sigui la que sigui, que es necessita compromís, sobretot en aquest cas UNESCO, i això ho repeteixo sempre amb els companys de la federació i a les escoles també quan hi he estat, compromís, i que és un exercici de voluntariat total, 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 total. O sigui, el que ve és perquè vol. D'acord. Hem après que és molt interessant, que hem conegut gent molt diversa, tot plegat, però que tenim un problema, que és que necessitem incorporacions noves, necessitem gent que s'hi vulgui afegir, perquè a vegades mirem enrere i no queda gaire ningú, i això no ho dic només per Girona, perquè per sort anem tenint noves incorporacions, però ens faltaria aquest plus de gent jove de 18 a 50. Ja ho faig ampli, Fixeu-vos, teniu temps. Vosaltres acabeu d'estudiar, Viatgeu, coneixeu un món, que deia aquell, però després no us en oblideu de que hi ha unes associacions que us necessiten. D'acord? Per tant, no podia acabar sense això, i disculpeu els organitzadors que m'havia descuidat de dir-ho. Ara sí, gràcies, plego.